Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest 25 de novembre. Mira, queda un mes per Nadal. La cosa va ràpida, eh? No teniu aquella sensació de que l'esperit nadalenc encara no ens ha arribat? Sí que ja estan les llums posades, sí que veiem molta gent comprant el Black Friday, els regals, per Reis, per, bueno, un munt de coses, però ja com que això que dius, si fa dos dies que porto màniga curta, i a més és una autèntica realitat, perquè el temps, sí que és veritat que ha vingut una baixada de temperatures, però clar, la cosa com que ens costa, no? Però bueno, l'important és que falta només un mes, un moment de retrobament familiar, i és un moment per gaudir, passar-ho bé i també per pensar en aquelles persones que no hi són amb nosaltres i la gent que està sola i que tant ho necessita. I la ràdio té això de bo, que té el fet d'acompanyar i d'estar al teu costat en qualsevol moment. D'alegries i de no tantes d'alegries. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Això comença aquí i ara. Així que endavant, la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem parlant del temps. Demà dimecres fins a mig matí es mantindrà la nevada al vessant nord del Pirineu i a la resta serà un dia de sol, amb el permís d'alguns núvols baixos al nord-est de Catalunya i del vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i als cims del Pirineu, però també alterarà una mica el mar, sobretot a la Costa Brava. La temperatura continuarà en clara davallada. I com estan ara mateix les carreteres? Hi ha algun tipus d'incidència? Anem fins al Servei Català del Trànsit. Allà ens espera la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'un accident que està provocant i provocarà problemes aquesta tarda. Ha estat l'incendi d'un vehicle a la C58, just mateix sobre el nus de la Trinitat. I per això hi ha dos carrils tallats. Estan també tancat l'accés del carril Busbau cap a Meridiana i Rondes. I són 6 quilòmetres els que ja hi ha d'entrada a Barcelona per aquesta via, que com dèiem, amb pocs carrils per poder accedir-hi. Per tant, la C33 es està congestionant amb 4 quilòmetres i mig cap a Trinitat i, evidentment, també la C17, l'altre dia que es pot accedir. Tenim les rondes també bastant carregades, per tant, circuleu amb prudència i, en el cas, per exemple, de l'àrea metropolitana nord, a banda d'aquesta incidència que tenim a la C58, hem de mencionar que a Barberà hi ha retencions a la P7 en sentit Tarragona, com també el seu lateral, la B30, aturades també més amunt a la C60, d'Argentona i la Roca que passa a Mataró, i a la part sud destaquem que hi ha un problema a la zona d'Esparreguera, a l'A2, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un accident, per tant, una tarda que es va complicant, i per tant us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
Doncs així farem, no baixarem la guàrdia. Molta precaució a les carreteres. Si sempre ho dic, la millor companyia, la ràdio. Si no teniu la ràdio encara instal·lada al telèfon mòbil, doncs és molt fàcil. Baixeu l'aplicació de la cadena COPE i ens podreu escoltar a qualsevol lloc i a qualsevol hora. També a través de la web de COPE Catalunya i també pengem tot allò que fem aquí a aquesta casa a la xarxa de X i de Twitter. No, perdó, de X i de Facebook. Twitter era el que dèiem abans X, el que dèiem ara X. Quin follon, no? Bueno, pues en X i en Facebook, ara sí. Bueno, no marxeu gaire lluny perquè d'aquí un moment en parlem amb la companya Yolanda Bernal del tema del Parkinson. I avui parlarem de que l'Hospital del Mar està incorporant ultrasons per tractar aquestes tremolors del Parkinson sense cirurgia. Hem de dir que és tot un èxit. Ara ens ho explica la companya. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Herrera en Cope, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas. Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que estos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Hola, Ferran, a Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami, ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño: cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Let's go, girls. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, al voltant de 300.000 persones tenen Parkinson, 30.000 a Catalunya. Cada any es diagnostiquen uns 10.000 casos nous i això té molt a veure amb l'envelliment i l'augment de l'esperança de vida. Conviure amb aquesta malaltia no és fàcil, no són només les tremolors, és un canvi de vida radical que implica tenir ajuda per fer les coses més bàsiques com dutxar-se o menjar. Però hi ha motius per l'esperança. L'Hospital Sant Pau de Barcelona és el primer d'Espanya que pot tractar aquestes tremolors i el dolor neuropàtic amb ultrasons d'alta precisió i completament sense incisions. És possible eliminar les tremolors de forma immediata i amb una precisió mil·limètrica en una sola sessió ambulatòria. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, qui millor ens ho podia explicar és el doctor Ignacio Aracil, que és neuròleg de l'Hospital de Sant Pau, que ens ha confirmat doncs, que amb aquesta intervenció guiada per una ressonància magnètica, tècnica no invasiva i en qüestió de dues hores, el pacient està lliure de tremolor o amb una reducció significativa i és molt important que el pacient estigui despert.
Vamos calentando poco a poco la zona diana del cerebro, primero de forma reversible, y cuando es de forma reversible ya podemos ver cómo disminuye el temblor cuando todavía no hay una lesión hecha. Entonces esto nos permite controlar en tiempo real que el temblor del paciente va disminuyendo y que finalmente pues se quita, como decíamos, y además nos permite ver si hay algún problema, alguna molestia, algún disconfort o algún efecto secundario y corregirlo para que esto no suceda con la lesión por el tratamiento definitivo.
Si parlem de perfils, de quines persones es poden sotmetre a aquesta intervenció, doncs de moment la tècnica està reconeguda per a dues patologies, la tremolor essencial i la tremolor associada a la malaltia de Parkinson. Les edats poden ser molt diverses.
Pues los primeros pacientes son pacientes de edades muy diversas. Hemos tratado pacientes de 30 y pocos años y hemos tratado pacientes de 80 y muchos, con lo cual el rango es amplio.
Es muy amplio.
Y en cuanto a la enfermedad de Parkinson, normalmente pues son pacientes un poco más mayores, pero que también oscilan entre los 40, 50 y los 70, 70 y algo años de edad.
Doncs estem parlant d'una tècnica precisa, no invasiva, amb resultats pràcticament immediats i que obre perspectives molt positives de cara al futur, com ens ha explicat el doctor Aracil.
Las perspectivas son muy amplias, son, no podemos decir ilimitadas, pero sí que son muy amplias porque la aplicación a otros tipos de patologías, no ya solo de trastornos del movimiento, sino pues de otro tipo dentro de la neurología y fuera de esta, pues psiquiátricas, por ejemplo, en dolor. También son parte del futuro inmediato y abren la posibilidad del tratamiento no invasivo de muchas patologías que ahora mismo o requieren una cirugía o no tienen tratamiento.
No és una teràpia apta de moment per a tothom perquè és irreversible, però ha demostrat una alta eficàcia de més del 80%. Ofereix, evidentment, una alternativa vital per a pacients d'edat avançada o amb contraindicacions per la cirurgia més invasiva com és l'estimulació cerebral profunda.
Ja ho dèiem abans, que conviure amb la malaltia del Parkinson amb tremolors constants no és fàcil i et condiciona a tots els àmbits de la vida. Per a aquests pacients, evidentment, aquesta tècnica pionera de l'Hospital de Sant Pau és una porta a l'esperança. I una de les primeres persones que s'ha sotmès a la intervenció ha estat la Lula, de 68 anys.
Sí, la Lula estava veient doncs, que la seva qualitat de vida es deteriorava ràpidament i tot feia preveure doncs, una situació de dependència imminent. La desesperació de no poder fer les tasques quotidianes més bàsiques, com escriure o veure, per exemple, doncs afegia una càrrega emocional difícil de portar per la Lula.
La vida se te complica y cuando piensas en que puedes depender de los demás, a mí esto me angustiaba muchísimo.
Aquesta realitat, afortunadament, va canviar gràcies a l'aplicació d'aquesta tècnica innovadora que estem explicant, un tractament que es concentra en una única sessió i que en qüestió de dues hores, i com explica la Lula, l'efecte va ser immediat.
Fue en la misma cama de la resonancia. Ellos me introducían la resonancia, hacían el disparo de los ultrasonidos, me volvían a sacar y me hacían hacer los mismos dibujos y cosas que me hicieron antes de la intervención, hasta que ya al final salí y mi mano estaba como la tuya. Sin nada de temblar.
Doncs aquesta ràpida millora ha canviat totalment la vida de la Lula, ja no té por a la dependència, ha recuperat el seu dia a dia i celebra doncs, cada petita acció, com agafar una tassa, per exemple, que per la majoria de nosaltres passa totalment desapercebut.
Hoy en la linterna de COPE Catalunya y Andorra vamos a hablar con Jaume Kulisevski, que es experto en Parkinson y director de la Unidad de Trastornos de Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente, ¿podemos decir que el Parkinson despunta en España por el envejecimiento y el sedentarismo de la población? Lo digo porque el 20% de los casos está apareciendo ya en adultos jóvenes.
Bueno, podemos decir que la esperanza de vida en España es muy alta y esto, claro, contribuye a que se diagnostiquen más casos porque es una enfermedad muy ligada a la edad y esto hace, pues, a más vives, más posibilidad tienes de que aparezcan. Pero en general, los casos jóvenes no son lo mismo que los que están tan ligados a la edad y hay mucha influencia genética. Por tanto, yo creo que es una enfermedad que crece, no sabemos muy bien por qué. Hay también una interacción entre predisposición genética y causas ambientales. Una de ellas, la contaminación por los coches, es muy importante.
Estamos hablando de la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad del Alzheimer, ¿no?
Sí, tal cual, sí, sí.
Imagino que uno de los aspectos más difíciles de la enfermedad o las enfermedades neurodegenerativas es el carácter crónico, ¿no?, y la inexistencia de una cura definitiva.
Sí, claro, se ha avanzado mucho. Todavía no tenemos medicaciones que sean efectivas en detener la enfermedad. Pero sí que en el caso del Parkinson tenemos muchos tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes y que se ha avanzado muchísimo en mejorar los síntomas. Y ya empiezan a aparecer los ensayos clínicos para intentar detener o por lo menos enlentecer el avance de la enfermedad.
Ustedes en el Hospital de San Pau han incorporado ultrasonidos para tratar el temblor de ese Parkinson sin cirugía, ¿no? Han observado por primera vez el movimiento exacto en que se desencadena ese Parkinson en el cerebro, ¿no? Dicen ustedes que es como ver estrellas a plena luz del día.
Bueno, ya sabe que la prensa es muy poética. Pero vamos a ver, este es un tratamiento que, por supuesto, no cura la enfermedad. Para la enfermedad de Parkinson puede mejorar prácticamente todos los síntomas si se usa en una localización que por ahora no está autorizada solamente en ensayos clínicos. Pero sí que se puede usar para el temblor de la enfermedad, en otra diana en la cual esta técnica de los ultrasonidos es muy eficaz. Es decir, que en el caso del Parkinson está indicada hoy por hoy en gente que tiene un temblor resistente a la medicación y que puede ser tributaria y candidata para este tratamiento.
Sé que ustedes fueron también de los primeros en tratar pues esa estimulación cerebral profunda, ¿no? Primero en el Parkinson y más tarde también en patologías como la cefalea de racimo, la enfermedad de Huntington y el trastorno bipolar, la esquizofrenia, incluso la depresión mayor.
Sí, cada vez hay más indicaciones porque sabemos que hay determinadas áreas que si funcionan mal es mejor incapacitarlas de alguna manera que tenerlas mal funcionando. Y entonces el hecho de que hay lesiones que mejoran ciertas enfermedades se conoce desde los años 50 del siglo pasado, pero lo que ha mejorado y se han hecho grandes avances es en la técnica que ya no solo es de lesionar sitios concretos, sino de poner, como usted dice, estimuladores, es decir, poder con un electrodo dar una corriente eléctrica que hace las veces sin lesionar de que los núcleos que están alterados dejen de funcionar. Y esta técnica se usa, vamos, en nuestro caso, desde hace casi 30 años en la enfermedad de Parkinson, y se está extendiendo a otras enfermedades, incluso psiquiátricas.
¿Es fácil diagnosticar Parkinson? Lo digo porque me imagino que habrá personas pues que harán un poco la peregrinación típica de empezar con el doctor de cabecera, luego te enviarán al de especialista. ¿Es de fácil diagnóstico o no?
Sí y no. Es decir, sí cuando la enfermedad está claramente manifiesta. Pero el reto es diagnosticarlo cuando la enfermedad comienza. La dificultad muchas veces está en los casos que no tienen temblor. Y hasta un 30% de casos de enfermedad de Parkinson no comienzan con temblor. Y esa gente muchas veces comienza con un dolor en el hombro, es muy típico, con cierta lentitud que causa que uno piense como la edad coincide, pues no, es que se está haciendo mayor, le cuesta levantarse de la silla. Entonces esta gente sí que pues hace procesiones por el cabecera, el reumatólogo, sí, el traumatólogo, pero cuando los síntomas son claros, la enfermedad es de diagnóstico relativamente fácil, pero no tenemos que esperar hasta ahí. De hecho, hoy podemos sospechar que alguien va a tener enfermedad de Parkinson por una serie de síntomas que no son precisamente síntomas de tipo motor, de que alteren el movimiento.
Ajá. Imagino que una de las pruebas diagnósticas será un TAC o una resonancia, ¿no?
El TAC y la resonancia en el caso del Parkinson se usan para descartar otras enfermedades, es decir, que haya, por ejemplo, una hidrocefalia normotensiva, un tumor en los lóbulos frontales, pero en el caso del Parkinson, en la resonancia y en el escáner no se ven alteraciones directas, a no ser que uses una tecnología de alta resolución que hoy por hoy no está en los hospitales. Lo que vale desde el punto de vista de la neuroimagen es poder demostrar de que no se está fabricando suficiente dopamina. Y eso se puede hacer con un PET o un SPECT o lo que se llama el DAT scan, que es mirar el transportador de la dopamina.
Me he quedado ahí con el tema de la gasolina, de lo que usted hablaba antes, y la contaminación. Tiene que ver, obviamente, pues para todas las enfermedades, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en la Diagonal de Barcelona, que pasan miles de coches al día, que vivir en una zona donde haya arbolado, ¿no? Y que estés en una zona más apartada del centro, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante en esta enfermedad, por ejemplo?
Porque, como usted dice, la contaminación aumenta las enfermedades neurodegenerativas, y esto ya lo sabemos por estudios epidemiológicos desde hace un tiempo. Pero, por ejemplo, llama la atención que hay una relación directa tanto con la enfermedad de Parkinson como con una enfermedad hermana del Parkinson que se llama demencia de cuerpos de Lewy. Hay un estudio muy reciente publicado en Nature en septiembre que mira en 65 millones de personas con los datos de Medicare ¿cuál es la distribución en Estados Unidos de los casos de demencia de cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson? Y hay una gran asociación con las áreas industriales. No solo estudiaron desde el punto de vista epidemiológico, sino que el contaminante, que es el principal que contamina por los coches y etcétera, es un contaminante que se llama P2.5. Si eso se le pone a ratones que tienen alfa-sinucleína, que es la proteína que se altera en la enfermedad, esa interacción hace que se genere unas cepas de alfa-sinucleína altamente tóxicas y producen la enfermedad en los animales de experimentación. Es decir, que no solo alteran muchas cosas, sino que hay una relación directa con la proteína que se ha identificado que está alterada en la enfermedad.
Oiga, el cerebro es un mundo, ¿eh? Por suerte cada vez se investiga más, pero de toda la masa cerebral, ¿cuánta parte se ha estudiado? ¿Un 20%? ¿Un 15%? No lo sé.
Bueno, la parte que se ha estudiado, yo diría que se ha estudiado todo desde hace muchos años. Lo que no sabemos todavía muy bien, y quedan muchas incógnitas, es de qué manera el cerebro y las distintas áreas se asocian para producir todas las funciones importantísimas que condicionan un funcionamiento cognitivo normal y que se integre bien el movimiento con la cognición y se integre pues todas las funciones que hay desde el lenguaje hasta la atención, etcétera. Pero vamos, el cerebro es el gran mundo que todavía queda por descubrir.
Desde luego. Bueno, pues ha sido súper interesante hablar con el doctor Jaume Kluniewski, que es experto en Parkinson y director de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau. Doctor, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Siete de la tarde, 25 minutos, y vamos a hacer nada, un pequeñito alto en el camino, porque voy a hablarte de Línea Directa, porque con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque además tengo que decirte que aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, pues ¿qué van a hacer? Te van a mejorar el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Porque ese es el valor de ser directo. Y ahora sí, ahora ya puedes seguir con lo tuyo. Y si es escuchando la linterna, mejor que mejor.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90€. Y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90€. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés en tienda web y app.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estamos en La Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues está muy bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la última
solución... llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o si a veces te la dan sin que la ofrezcas. Claro,
tienes
con un interés
al 10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y
lo
estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante.
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... nuestra cálida región de Murcia. Felicidad de la buena.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Un dia com aquest 25 de novembre, que és el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra les Dones, volem posar en valor com la presència femenina al sector de la construcció continua creixent i consolidant-se, tal i com reflecteixen les dades del 2024, amb més de 160.000 dones afiliades a aquest sector que ha assolit el percentatge més alt de professionals femenines de l'última dècada, si bé la majoria de dones encara es concentren en tasques administratives o tècniques. Ha recollit aquestes dades la Yolanda Canales. Bona tarda.
Què tal, Montse? Doncs, efectivament, el sector de la construcció continua sent un dels àmbits més masculinitzats, però la presència de dones hi creix de manera sostinguda, com bé apuntades. Així ho indica l'últim informe de la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya, que constata un augment de perfils femenins tant en oficis d'obra com en tasques tècniques. La gerent de la Fundació, Lucía López Alé, explica que el perfil de dona al sector s'ha ampliat de forma notable.
Si fa uns anys aproximadament el perfil de la dona estava a vora del 3%, tenia uns perfils formatius molt elevats, com puguin ser arquitectes, delineant, etcètera, etcètera. El perfil de la dona, ara que en tenim, ja està molt més ampliat, ja està entrant en obra i tenen altres professions i oficis en una quantitat més significativa. Ara ja podem parlar que més de l'11% de les dones que estan ocupades i formades amb nosaltres estarien dintre del sector de la construcció.
Segons l'estudi, més de l'11% de les dones formades i ocupades a través de la Fundació treballen avui en la construcció. La mitjana d'edat és de 44 anys i la majoria tenen estudis superiors. A Catalunya actualment hi ha més de 19.400 dones ocupades al sector. I la Lucía López Alé destaca també l'increment de participants en processos formatius.
Aquí a Catalunya, segons l'informe de l'Observatori, en el qual ens estem centrant, les dones ocupades a Catalunya són actualment 19.433, un 14,9 del total de tot l'Estat. D'aquestes, el 8,2% dels afiliats de Catalunya són dones que estan ocupades al sector de la construcció, la qual cosa doncs, vol dir que més de 10.800 dones s'han format a nosaltres aquí durant l'any 2024 i a nivell global de tot l'Estat espanyol, i 1.090 ho hem fet exclusivament amb nosaltres aquí a Catalunya.
Tot i els avenços, la gerent de la Fundació Laboral assenyala que encara hi ha obstacles importants. Moltes dones continuen associant la construcció a un entorn dur i poc atractiu, lluny d'un sector que avui és molt més tecnificat i innovador.
Hem adonat que un dels principals podria ser que les dones no tenen la sensació de que el nostre sector s'hagi modificat molt. Encara ens continuen pensant que som una cosa farragosa, complicada, pesada, fins i tot bruta, i el sector de la construcció està molt innovat, molt tecnificat i ha evolucionat i molt. Però tot i així, quan som capaços d'apropar-nos a les dones i explicar com ho som ara, doncs comencen a trobar que tenen una possibilitat certa de consideració del sector per una ocupació.
Segons la Fundació, també hi pesa la manca de referents femenins i l'arrelament d'estereotips de gènere, especialment entre les més joves. Per revertir aquesta situació, la Fundació impulsa programes d'orientació i formació professional, especialment dirigits a dones en situació vulnerable, amb itineraris personalitzats i certificacions oficials per tal d'accedir a ocupacions qualificades. La Fundació, així mateix, treballa en centres educatius per trencar estereotips i promou millores en seguretat i ergonomia adaptades, com no, a les necessitats de les dones.
Precisament, Yolanda, avui has parlat amb una d'aquestes dones que treballa al sector de la construcció. Es diu Marta Cabanillas, és enginyera d'edificació, cap de projectes i està a peu d'obra, vaja, però que també és impulsora de la plataforma Construïm Juntes, que vol visibilitzar precisament aquest paper de la dona en el sector de la construcció.
A veure, explica'ns d'on surt la idea d'impulsar Construïm Juntes. I què és exactament aquesta entitat, aquesta plataforma?
Doncs, bueno, és una associació sense ànim de lucre per visibilitzar la dona al món de la construcció. I la idea surt de que quan portava uns anys ja treballant en la construcció, vaig decidir crear perfils de xarxes socials explicant una mica el meu dia a dia com a cap d'obra. I gravava vídeos a l'obra i llavors els explicava amb la meva veu en off. I va tenir una rebuda molt masclista. I els primers vídeos tenia molts missatges del nivell tu el que has de fer anar a la cuina, com es nota que el jefe és el teu pare, o com es nota que no fas res més que jugar amb el mòbil. I em va semblar gravíssim. I vaig pensar, com pot ser que a les alçades que estem de la vida seguim amb aquestes, amb aquests estereotips i amb aquestes, amb aquests atacs tan masclistes. I vaig decidir crear l'associació per evitar que altres dones es trobin amb aquesta situació tan desagradable i, a més, impulsar que totes les dones que vulguin sàpiguen que s'hi poden dedicar a la construcció i que no pel fet de ser dones han de quedar excloses d'allò que diuen que és un sector d'homes, que realment això no és veritat.
Bueno, aquests comentaris són d'usuaris, per dir-ho d'alguna forma, de les xarxes socials, però com a cap d'obra, que ara comentaves, no? T'has trobat també problemes o amb certs comentaris dins de la feina, vaja?
Sí, la veritat és que sí que és cert que més al principi, i ara ja no tant, sembla que ha evolucionat una mica la cosa, però recordo que al principi, quan vaig començar, tenia 25 anys, hi havia alguna obra on m'havien ningunejat clarament, en plan, on està el jefe? No, la cap d'obra sóc jo. Ah, doncs jo vull parlar amb un home. Ja, bueno, però no hi ha cap home. Bueno, pues me'n vaig i ja vindré un altre dia que n'hi hagi algun, o ja trucaré a l'oficina per parlar amb algun. Això directament a peu d'obra. I també a l'oficina, alguna vegada, coses més que la gent diu, això no té importància, són petits micromasclismes, no? Però, clar, estàvem a una reunió d'obra, jo era la cap d'obra, hi havia la direcció facultativa, el coordinador de seguretat, eren tot homes menys jo. Estàvem esperant que entrés el cap de departament. I quan va entrar, va saludar, algú vol un cafè, no sé què tal, Marta, vés a fer-los tu, sisplau. Clar, jo sóc la cap d'obra, per què ets d'anar a fer el cafè? Bueno, clar, sóc l'única dona, em toca fer els cafès.
Bueno, qüestions no també que hi ha a la societat. Precisament t'anava a comentar ara que segons dades del baròmetre de la Fundació Laboral, que no sé si les coneixies, a més es va publicar fa uns mesos, que són molt actuals. Les dones representen l'11,4% de les persones ocupades en la construcció, però ara bé, també s'ha de dir que la meitat d'elles ocupen tasques administratives. Encara hi ha molt camí a recórrer i suposo que, pel que comentaves també, d'aquí ve, no?, la idea de construïm juntes, no?, per aconseguir incrementar aquesta xifra i que no sigui només en tasques administratives.
Exacte, sí. La nostra associació engloba tots els gremis, per dir-ho d'alguna manera, del sector. Tenim fusteres, soldadores, alguna paleta, pintores, i la idea és aquesta, que tots aquests subgrups dins del sector de la construcció tinguin també un percentatge de dones cada cop més important, perquè són feines que al final podem ocupar les dones i ho hem d'ocupar, perquè al final el 50% del talent som nosaltres.
I què és el que fa falta, Marta, per incentivar, no, les dones també a que entrin en aquests àmbits? És una qüestió social? Com ho veus tu?
Jo crec que hi ha una part social, que el que faria falta és que hi hagi referents, que les dones se'ls doni veu i que totes les generacions que venen a darrere vegin que pot haver dones a tots els sectors i que no és un impediment i que no seran jutjades ni hi haurà prejudicis perquè elles triïn el que considerin. I llavors també hi ha una part de conscienciació general, que són, per exemple, que els EPIs o les eines o els materials estiguin adaptats a la fisonomia de les dones, que això, a dia d'avui, és un percentatge molt baix, les empreses que tenen en compte que poden haver dones en aquestes posicions.
És curiós, això de la roba. Una mica passa també, de vegades, amb els policies, no?, amb les armilles, que no estan sovint adaptades també per dones. No es té, no?, aquesta mirada de gènere, per dir-ho d'alguna forma.
No es té aquesta mirada de gènere fins que hi ha un accident o fins que hi ha alguna cosa greu, que llavors diuen, potser hauríem de fer un petit percentatge d'aquesta roba. Però igualment, tot i això, el percentatge és molt petit.
Bueno, està clar que recomanaries a les dones treballar en la construcció. A més, ara estem en un moment en què els oficis tenen una bona sortida professional. De fet, que es queixen moltes empreses, no?, i el que denuncien, i també les patronals, és que falten, per exemple, lampistes, falten electricistes, falten fusters, o fusteres, vaja. Molts oficis, en definitiva, que estan relacionats amb la construcció.
Exacte, totalment. Jo ho aconsello totalment. Convido a les dones a explorar aquests sectors, perquè jo crec que a nivell històrico-social sembla que hagin de ser d'homes i realment no és així. Es poden fer coses molt maques, la realització personal és molt gran i, com dius tu, també són sortides professionals que avui dia tenen una bona sortida i, a més, estan molt ben pagades perquè no hi ha d'aquest tipus de professionals.
Estan ben pagades, mira, ja em va bé per parlar-te del tema salarial, eh? Hi ha també bretxa salarial en aquest àmbit, entre homes i dones?
Jo crec que sí, tot i que és veritat que no tinc dades contrastades perquè al final no he fet una no hem fet una estadística, però pel que parlo amb els coneguts, el primer sou que et donen quan estan en una entrevista, normalment els homes els ofereixen una quantitat més alta que les dones pel mateix càrrec.
I simplement per això, pel fet de ser home-dona, ja està? O és que no confien? No ho sé.
Jo crec que és sí, jo crec que és pel tema de ser home-dona i també pel tema de la confiança que comentes, perquè al final els homes, un home que diu que és enginyer, tothom considera que ho és des del minut zero. Una dona que diu que és enginyera, tothom espera que ho demostri per creure-s'ho.
Interessant apunt aquest. I, per cert, de totes aquestes qüestions que estem parlant, hem de dir que la Marta ha escrit un llibre que gira, doncs, això, al voltant de totes aquestes idees, eh? Del que significa ser dona treballant en aquest món. Es diu també Construïm. Explica'ns què és el que podem trobar, no?, en aquest llibre. Una mica, què és el que vols transmetre també amb el llibre?
Aquest llibre és el que a mi m'hagués agradat trobar quan vaig començar el món de la construcció. On s'expliqués realment què és el que em trobaré a l'obra, perquè sí que és veritat que trobaré formigó, que trobaré ferro, però també trobaré tot de professionals, tot de problemes, tot de prejudicis i tot de coses que em podria haver estalviat si tingués un llibre com aquest, que al final és una guia tècnica en la qual intento explicar des de la meva experiència tot allò que ens podem trobar, tot allò que ens pot passar i la magnitud de la tragèdia de tot el que hi hagi, perquè al final jo recordo que al principi vaig plorar molt perquè no sabia moltes coses i per ser dona, com que ningú m'ajudava, entre cometes, i es donava per fet que ho havia de saber. I crec que seria molt bo, ja no només per les dones, sinó per totes les persones que volen començar el món de la construcció, tenir una base de això és el que et trobaràs i a partir d'aquí relaxa't, flueix i fes el que t'agrada.
Bueno, doncs ens quedem amb aquest llibre, eh? Amb Construïm. Que la Marta, doncs, això, dona també, no? És una guia per tot aquell que vulgui començar en aquest món de la construcció i que no es trobi també amb els problemes que es va trobar ella. Doncs moltíssimes gràcies a la Marta Cabanillas per aquests minuts que ha compartit amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si sembla violència masclista...
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur,
tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character.
Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant de que avui estem celebrant el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. A aquesta hora estan en marxa manifestacions a les principals ciutats de Catalunya per denunciar una vegada més aquesta xacra que en el que portem d'anys s'ha cobrat la vida de 8 dones que han mort assassinades per les seves parelles o exparelles. La violència masclista continua sent a dia d'avui una de les principals preocupacions de la nostra societat i també dels Mossos d'Esquadra. Entre el gener i l'octubre, els Mossos han registrat més de 14.000 denúncies en l'àmbit de la violència masclista. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i les que han pujat més són les relacionades amb la revelació de secrets, un 21%, i també han augmentat les denúncies vinculades amb agressions sexuals, un 15%. La franja d'edat més victimitzada torna a ser la de 26 a 35 anys. Coincidint amb aquest Dia Internacional, la sergenta dels Mossos, Andrea García, ha alertat que, tot i el nombre de denúncies registrades, doncs encara hi ha moltes dones que no donen aquest pas i que es queden sense protecció.
La denúncia és un indicador, però n'hi ha molts més. Les enquestes de victimització encara ens posen la xifra oculta en un 70-80% de dones que no creuen en la denúncia i, per tant, no s'identifiquen, no entren en el mecanisme de protecció. Per tant, hem de intentar treballar amb aquestes dones.
El 95% de les víctimes són majors d'edat i el 5% són menors. I preocupen també i molt els trencaments de condemna, que arriben al 17%.
És el quart delicte més denunciat i que té un increment d'un 15% aproximadament. Aquest delicte ens diu molt, perquè al final són dones que estan revictimitzades. Van confiar en la denúncia, tenen una mesura judicial i per tant les hem de continuar protegint. I hem d'intentar avançar-nos a que aquest incompliment sigui el menys possible i sobretot que tingui doncs les menys conseqüències en la integritat física d'aquestes víctimes.
Mentrestant, els advocats del torn d'ofici han fet un 8% més d'actuacions en casos de violència de gènere i un 16% més per violència masclista. El Col·legi d'Advocats demana més recursos humans i materials perquè ara mateix hi ha 5 advocats de guàrdia que atenen entre 33 i 36 dones cada dia.
I aquesta celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere ha tingut un rerefons polèmic a l'Hospitalet. Els partits d'Esquerra han tombat la proposta del Partit Popular de retrohomenatjar dues agents en pràctiques de la Policia Nacional que fa 21 anys van ser violades i assassinades per un reclús durant un permís penitenciari.
I l'argument de PSC, Esquerra i Comuns és que no volen personalitzar en cap víctima de violència masclista i per això s'han limitat a crear una espècie d'espai institucional i de record. Una solució miserable, segons la presidenta del PP a Hospitalet, Sonia Esplugas.
Una actitud miserable que responde solo al sectarismo más extremo, que solo reconoce a las víctimas en función de sus intereses políticos. La negativa de ayer demuestra la hipocresía de la izquierda, porque las mismas mujeres que ayer votaron en contra, hoy, 25 de noviembre, volverán a situarse tras la pancarta reclamando unidad ante la violencia de género.
La proposta del PP era que un passeig peatonal situat al costat de l'antiga vivenda de les dues agents passés a dir-se Passeig de la Sílvia i de l'Aurora, que es col·loqués una placa commemorativa i que se celebrés un acte públic d'homenatge.
Uns 13.500 metges a Catalunya fan algun tipus d'activitat privada i això representa el 32% del total dels col·legiats menors de 75 anys. El 42% d'aquests metges fan compatible aquesta activitat amb la sanitat pública i la resta es dedica exclusivament a l'àmbit privat. Aquestes dades es desprenen d'una enquesta elaborada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Els professionals demanen ajuda al Departament de Salut per negociar millores retributives amb les asseguradores i denuncien un canvi constant de les regles del joc. Joan Carles Reiteri és secretari de la secció d'assegurances del Col·legi de Metges.
I malauradament tampoc a nivell polític, o sigui a nivell del govern, doncs no ens han vist recolzats. Sí que ens han donat molt bones paraules, però mai s'han posat a dir, bueno, doncs fem una mesa i parlem dels problemes reals de la medicina privada, que al fi i al cap és el 30% de la despesa que si pleguen, doncs s'ensorra el sistema sanitari nostre, no?
I alerten també de les pòlisses excessivament barates, les pòlisses low cost, que posen a risc la qualitat assistencial. Pere Tornés, president de la secció col·legial de metges d'assegurança lliure.
Molt important la denúncia de les pòlisses de baix cost. Avui miràvem aquest matí, per curiositat, miràvem a veure quina oferta tenim. Doncs ens ha sortit que per 19 euros mensuals un es pot fer una pòlissa d'assegurança mèdica i us puc assegurar que és un engany. És a dir, s'han de mirar molt bé les cobertures perquè per 19 euros al mes és impossible assegurar la salut de ningú.
Hi ha limitacions a nivell retributiu al sector privat, però hi ha altres aspectes molt positius, com una major flexibilitat, millor conciliació, i això doncs podria fer que marxessin professionals del sector públic cap al privat en un moment en què falten metges, sobretot d'algunes especialitats.
Més informació a COPE Catalunya i a la plataforma X i Facebook. Gràcies, Yolanda. Fins demà.
Adéu, fins demà.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
No sé si avui necessitaran gaire hidratos o no. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Els jugadors del Barça, perquè tenim tot a punt per un partidàs.
Chelsea i Barça estan Fort Bridge amb el Joan Batllori, que ja té les alineacions dels dos equips. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Víctor. Bona tarda, Montse. Salutacions des de l'estadi de Stamford Bridge, on el Barça buscarà una victòria que la pròpia l'objectiu d'acabar la fase Lliga de Campions entre els 8 primers classificats. Acaben de sortir els 11. El Barça jugarà amb Joan García a la porteria, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde en defensa. Al mig del camp, De Jong, Eric i Fermín. Per la dreta, Yamal. Per l'esquerra, Ferran. I en punta d'atac, Lewandowski. I el Chelsea, amb Robert Sánchez en porteria, Malo Gusto, Fofana, Xabolà, Cucurella en defensa. En principi, tribot al mig del camp amb Caicedo, James i Enzo Fernández. Per la dreta, Estebao. Per l'esquerra, Garnacho. I en punta d'atac, Pedro Neto.
Moltes gràcies, Joan. Abrigueu-vos bé en aquesta tribuna de premsa i us escoltem a Tiempo de Juego. Gràcies, Joan. I a Movistar acaba de parlar ara mateix Alejandro Valde.
Espero que Lamin le vaya muy bien, porque eso será mejor para nosotros. Y bueno, seguro que será un duelo muy bonito. Cucurella también es un gran lateral, pero bueno, ojalá que vaya a favor de Lamin. Al final siempre es bueno recuperar jugadores que vienen de lesión, sobre todo como jugadores como Rafinha y Joan García, creo que nos ayudan mucho. Y bueno, ojalá hoy nos puedan ayudar también mucho.
Doncs aquest partit que podeu seguir des de 8:45 de la nit a Tiempo de Juego, el Chelsea-Barça, el Dortmund, Villarreal i a l'Eslàvia de Praga, Athletic Club.
Doncs estarem molt pendents, com també de l'Espanyol, que avui han estat de celebració després de guanyar ahir el Sevilla, i també de números.
Sí, perquè avui tocava aquesta junta d'accionistes de l'equip blanc i blau. Ens porta tots els detalls al Quique Iglesias. Bona tarda.
Bona tarda. Ja de manera oficial i legal, Alan Peix és el nou president de l'Espanyol. Un consell de 5 membres, Peix, Mao, Dávila, Stuart Hunt i Rafa Marañón, signen els 2,3 milions d'euros de beneficis del passat exercici i es pressuposten 13 milions de pèrdues. Està millor Garagarza. Ha parlat d'ell Alan Peix. No volen pèrdues, estan molt satisfets en com va la temporada. Peix.
Estamos a las puertas del mercado de invierno. Y estamos preparados para afrontarlo. Tenemos una relación muy fluida con la dirección deportiva y el entrenador. Veremos cuáles son las necesidades para intentar dar las mejores herramientas al cuerpo técnico y al equipo. Estamos contentos con la temporada que está realizando el primer equipo.
L'equip és sisè després de la victòria d'ahir contra el Sevilla a Cornellà.
Gràcies, Quique. Sí, els de Manolo González empatats a 21 punts amb els cinquens al Betis.
I el Real Madrid, es parla molt de l'entrenador. Què passa amb en Xabi Alonso?
Doncs que hi ha molts dubtes que es traslladen des de la capital. Montse hi acaba de parlar precisament Xabi Alonso en la prèvia de l'Olympiacos Real Madrid de demà a les 9 de la nit i respon a la pregunta de si pot identificar quan els jugadors fan el llit a l'entrenador.
Bueno, hay que tener mucho respeto por los jugadores, y por los colectivos y cómo se preparan, ¿no? Y entonces no quiero y no voy a hablar de eso, ¿no? Porque sé qué es lo que es el vestuario, sé los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo, ¿no? Estos resultados que no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen.
I avui just, Montse, 44 anys, celebra Xavi Alonso i 6 mesos a la banqueta del Real Madrid. Ha coincidit tot.
Passa ràpid.
Sí, et dic que en directe tenim en vol a Europa, tenim el Aros Danés contra el Granollers, van 23-24 al segon temps, estan guanyant els catalans en futbol sala, 700 de Copa del Rei, a partir de 3 quarts de 9 de la nit, sala 5 Martorell al Pozo Murcia. En recordo que la Youth League, el Barça ha empatat a 1 contra el Chelsea, allí a Anglaterra, i a l'Andorra estem pendents de segona divisió, encara d'anomenar l'entrenador, de veure quin és l'entrenador que substituirà Ibai Gómez.
Doncs pendents de tot plegat, a quina hora comença el partit avui, el partit del seu, del Barça?
A les 9 de la nit ja aquest Chelsea-Barça, partit de 2 quarts, escoltareu a Tiempo de Juego de la cadena COPE, el Chelsea-Barça, el Dortmund-Villarreal i a l'Eslàvia de Praga, l'Atlètic Club. Els tres juguen avui, demà torna els dos equips del Madrid.
Doncs pendents, sort a tots i Víctor Navarro, moltes gràcies.
Gràcies, Montse.
Que vagi bé. Nosaltres hem arribat fins aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Salutacions a qui us ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara us deixem a la linterna amb Àngel Expósito i el repàs de l'actualitat del dia que acabeu de passar. Un feliç dimarts. Bona tarda.